Duros a quatre pessetes.
Després de setmanes de discrepàncies entre el govern sobre què fer amb la reforma laboral aprovada pel Partit Popular l'any 2012, aquesta setmana Pedro Sánchez va reunir a dues de les seves vicepresidentes per trobar un acord. I la reunió podem dir que va acabar amb un estil de tables. Yolanda Díaz va aconseguir que el govern es comprometés a derogar-la, seguint el pactat en l'acord de coalició entre el PSOE i Unides Podem. I de la seva banda, Nadia Calviño va aconseguir que els canvis es fessin en consonància amb el pla de reformes acordat amb la Comissió Europea. Saludem el Tirso Gracia, vocal laboralista i soci del bufet Galivier Legal. Tirso, molt bon dia.
Què tal? Bon dia, Quim.
Com lliga això de derogar la reforma laboral del PP i al mateix temps mantenir els compromisos amb Europa que anaven en línia també d'aquesta reforma?
Bé, la paraula derogar no és la més adequada en aquest cas, perquè derogar significa deixar sense efecte tots els canvis que va fer l'any 2012 el Partit Popular amb la reforma de... que va produir en aquell moment, no? Que es va aprovar el 12 de febrer de l'any 2012. Bé, doncs, per tant, no reforma, no? Perquè, per exemple, no es modificarà la quantia indemnitzatòria, no es modificarà la necessitat o no necessitat d'autorització administrativa per aprovar un expedient de regulació d'ocupació. És a dir, aquests dos elements són, jo penso, són fonamentals, no? Sí que hi ha uns canvis, sí, hi ha una reforma, jo penso que és substancial, no? I impulsada, bàsicament, per la necessitat de que ens hem d'adaptar a les exigències que ens marca la Unió Europea, no? I aquestes quines són? Bueno, doncs, bàsicament, intentar evitar la gran contratació temporal que tenim a les empreses, és a dir, això de la dualitat que es diu, no? És a dir, contracte indefinit o contracte temporal. Bé, el contracte temporal, la proposta que té el govern és, doncs, intentar que sigui que hi hagi menys contractes temporals, no? És a dir, per tant, es limita moltíssim la contractació en contracte temporal. Es parla també de limitar un 15%, encara que sembla que això doncs, no es portarà endavant, és a dir, un 15% de la plantilla de cada empresa, això també no ajuda a la flexibilitat, no? Per tant, s'ha de tenir llibertat absoluta per intentar doncs, adaptar la seva necessitat de feina, de treball, de tema d'obra a l'estat que té en aquell moment determinat i limitar-ho això amb número penso que no és el més adequat, no? Sembla que això no ho faran, però sí que és veritat que la limitació de la contratació es quedarà únicament a elements ocasionals o imprevisibles, eh? És a dir, per tant, no hi haurà la possibilitat de fer contractes temporals per temes d'estacionalitat, no? És a dir, per exemple, és a dir, imaginem un comerç que té una necessitat doncs, de vendre més durant la campanya de Nadal, doncs com que això es considera que és una qüestió estacional, doncs no valdrà el contracte temporal. I, a més, hi ha un tema molt curiós, que és que tots els contractes fets amb frau de llei, els temporals, doncs es convertirien en nuls. Aquesta és la reforma que apunta el govern, no? Això certament és molt important, substancial, perquè, doncs, perquè clar, la nulitat significa la reincorporació de la persona de nou a la companyia. Per haver fet un contracte amb frau de llei no sempre el més adequat, no? Normal seria improcedent com fins ara, no? Aquest element penso que és molt, molt important i també hi ha un canvi molt important en el tema de la subcontractació. És a dir, fins ara es diferenciava quan una empresa subcontractava els treballs lligats a la pròpia activitat, és a dir, la pròpia activitat substancial de la companyia, i se diferenciava d'aquelles feines subcontractades que no fossin essencials amb l'activitat de la companyia, no? Per exemple, la neteja, no? És a dir, si una empresa subcontracta una empresa de neteja, doncs això no és substancial, perquè l'empresa es dedica a fer un altre tema industrial, no? Però això, aquesta dualitat que existia, diferenciava la responsabilitat solidària o subsidiària. I això s'intenta eliminar i, per tant, tot tipus de subcontractació comportaria la responsabilitat solidària de l'empresa principal. Això també és un tema molt important i, certament, el govern intenta que no hi hagi tantes cadenes de subcontractació. És un element que també intenta evitar això, no? Això penso que és molt important. I per altra banda, també hi ha uns canvis que importants amb el tema de la modificació substancial de condicions de treball. És a dir, això obligaria, o el govern pretén, que les modificacions substancials de condicions de treball siguin un canvi d'horari, un canvi de jornada, estiguin limitats en el temps, no que siguin indefinits. És a dir, per tant, si jo pacto amb una modificació substancial amb un empleat, no s'haurà de fer amb un caràcter temporal i no indefinit, amb el qual això també és una qüestió molt sobtant, també, no? No té massa sentit, tampoc, no? I després, per altra banda, també et permet que el treballador, doncs, si es produeix una modificació substancial, encara que no tingui perjudici a nivell personal, doncs pugui optar també per una indemnització de 20 dies per any treballat, no? Això també és molt important, perquè fins ara era necessari que hagués acreditat un perjudici pel treballador per aquesta modificació substancial que ha iniciat l'empresa, no? Uh-huh. I, per altra banda, també es posa en marxa també el tema dels convenis col·lectius, no? És a dir, la reforma laboral del Partit Popular, jo penso que va ser bona en el sentit que donava prioritat a convenir d'empresa, és a dir, allò que els treballadors i l'empresari pacten respecte a la seva organització del treball, doncs ara això no serà així, perquè tornen a poder donar prioritat més relevant al conveni sectorial que al conveni d'empresa. Per tant, hi haurà qüestions que únicament es podran pactar en conveni sectorial, com el salari, com modalitats de contractació, etc., que certament això no es podrà fer amb el conveni col·lectiu d'empresa, o en tot cas no podran anar en contra del conveni sectorial, preferència, no? Per tant, tornem una cop cap enrere, no? Tornem una mica a la falta de flexibilitat.
Escolta, Tirso, sí. Una pregunta. Sí. Aquesta setmana, a més, hem conegut les dades de l'atur del mes d'octubre, i per primer cop a la història, des de l'any 75, que és quan comença aquesta seqüència de l'atur, l'atur ha baixat aquest mes d'octubre. Si les dades són bones, per què cal reformar la reforma laboral?
Sí, això és absolutament cert, i és un tema que, lògicament, a la llei que estudies aquest increment de contractació, doncs, és una pregunta que ens fem tots, no? Bueno, bàsicament, ja que aquí hi ha dues qüestions, no? Hi ha una qüestió que és una proposta electoral que portaven i que va formar part del pacte de govern entre Podemos i el PSOE, i, per tant, la reforma laboral era un tema... Ells parlaven de derogació, de derogació no és, no? Com hem dit abans, però sí que és veritat que tenien un pacte d'intentar canviar aspectes de la reforma laboral del Partit Popular, no? Aquesta és una qüestió, i altra qüestió és també, doncs, l'obligatorietat que ens marca, o el camí que ens marca Europa, per intentar, sobretot, reduir la temporalitat que tenim a Espanya, que és un element, doncs, molt important, no? Però ja els dic, hi ha aspectes molt, molt importants de la reforma laboral del Partit Popular que no es canviaran. Bàsicament, com he dit abans, la quantia indemnitzatòria continua sent de 33 dies i no de 45, com era abans de l'any 2012, i la no autorització administrativa per part a l'hora d'aplicar o de posar en marxa un expedient de regulació d'ocupació. Uh-huh. Aquests elements són fonamentals.
Digues, perdona.
No, digues.
Sí, aquesta setmana també hem conegut una nova proposta, en aquest cas del ministre Escrivà, que ha anunciat l'increment de les cotitzacions de la Seguretat Social per garantir la prestació de jubilació a les generacions que es vagin jubilant a partir d'ara, que són les generacions del baby boom, que són, doncs, generacions on hi ha moltes, moltes persones. Això què significa? Que a partir d'aquí uns mesos haurem de pagar més impostos? Ens retindran més diners a la nostra nòmina?
Bé, tots els partits que arriben al govern, doncs, s'han d'enfrontar amb un mal endèmic que tenim en aquest país, que és la falta de finançació suficient pel sistema de pensions. Recordem que el sistema nostre de pensions de l'any 67, l'esperança de vida era de 20 anys menys, tant d'homes com de dones, no? Per tant, què vol dir això? Doncs vol dir que la gent, doncs, es jubila, i a més a més es jubila abans moltes vegades, perquè s'apliquen prejubilacions, llavors viu molts anys, no? Això significa que aquest sistema no tenia previst aquesta duració o aquest increment de l'expectativa de vida, no? Això és un mal endèmic que tenim tots, i, bueno, i clar, el sistema de seguretat social es finança per les quotes de la seguretat social d'empresaris i de treballadors. la solució que vol aplicar el Partit Socialista és incrementar les cotitzacions. Això penso que és importantíssim, no?, per a les empreses i per a les companyies, no? És a dir, això no ajuda en absolut. El que hem de fer és el contrari. El que hem de procurar és que hi hagi més feina, és a dir, més empresaris, més treballadors que cotitzin i no incrementar, perquè incrementar és molt fàcil, això, no? El que és realment meritori és, al contrari, és incrementar el número de cotitzants, no? És a dir, passar dels 17 milions de cotitzants seria magnífic, no? I això és el que hem de procurar, que hi hagi més cotitzants, més treballadors i més empreses que funcionin en aquest país. I perquè això fa passi, jo, sota el meu punt de vista, el que hem de procurar als governs és que baixar impostos, baixar cotitzacions, tot el contrari del que el Partit Socialista està fent en aquest moment. I, per tant, a mi això no em sembla correcte, no em sembla bo per les empreses ni pels treballadors. No?
Uh-huh. Com afectaria a les retribucions a aquest canvi, Tirso?
Bé, no tenim els detalls encara, però sí que sembla ser que volen pujar un 0,5% doncs les cotitzacions de la Seguretat Social, i això segurament hi hauria un repartiment. Una part important seria de l'empresari i una part més petita seria dels propis treballadors. Però s'afectaria a tots, no sé cap tipus de dubte. Ara, però és veritat que el que intenta el govern és planificar quan la gent del baby boom, la generació en la qual jo també estic a dintre, no? És a dir, que ens jubilarem a partir d'aquí 5 anys o 10 anys, doncs serà un volum molt important d'aquestes persones, d'aquests pensionistes, no? I per tant s'ha de fer intentar aplicar solucions, clar que sí, però repeteixo, les solucions no passen per incrementar pagaments, sinó per incrementar número de cotitzants i número d'empresaris, que és el més adient. No?
Tirso Gracia, vocal laboralista i soci del bufet Galivier Legal, moltíssimes gràcies, com sempre, per atendre la trucada d'aquesta casa, de la teva casa, de COPE Catalunya Andorra, del programa Duros a 4 Pessetes.
Gràcies, Quim. Bona tarda.